Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Encara que ajuntar en una olla diverses carns i embotits amb verdures i llegums, coure'ls i servir per separat el brou amb la pasta i les carns i les verdures no és la idea més original del món, l'escudella i carn d'olla, el bullit més popular de Catalunya, en té algunes singularitats que el diferencien de molts altres, especialment de l'antagonista de l'altre urbe peninsular. Ens referim, per exemple, a les pilotes, peces allargassades que porten carn al contrari que els farcits del bullit madrileny, també el desembarcament de l'olla a la botifarra, embotit patriòtic català, i com a tercer signe distintiu, digne d'un bon mestre d'escola, l'ús de fideus gruixuts o pasta de lletres per a l'elaboració de la sopa, o de galets. Sobre això, hi ha una anècdota protagonitzada per Josep Pla en una trobada a París amb Unamuno, quan aquest li va dir: «Els catalans són tan amants de la cultura que vostès arriben a menjar-se les lletres de l'alfabet». Si l'escriptor bilbaí hagués compartit una bona escudella amb l'escrivà empordanès per Nadal, les lletres es tonejarien amb els galets, detall imprescindible en aquestes dates per elaborar la sopa. Text extret del llibre Entre Putxeros, de Pepe Barrena, de Cúpula.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja comencem a posar l'escudella al foc, que ens arriba l'octubre, i això vol dir, fresqueta! Després d'aquest text d'en Pepe Barrena, del llibre Entre Putxeros, de Cúpula, tenim molta fonda per endavant. Començarem, com no, amb el pica-pica, una mica d'embotit, una mica de xerradeta, avui potser una miqueta de llet. Després ja ho veurem què hi posarem ja, perquè, clar, tenim tantes coses a dir que no sé si les podrem dir totes. El que sí us dic és que el plat fort avui anirà de vi, de vins, anirà d'històries, anirà de personatges i anirà de discurs, d'allò que avui en dia en diuen l'storytelling, perquè hi ha moltes històries per explicar darrere d'una ampolla de vi. I això ho farem amb un gran amic, en Jordi Luque, que en sap un niu de periodisme, de publicitat i de vins. Vinga, va, què us sembla? Comencem? Va, jo vaig a parar a la taula.
La Fonda, amb Pep Noguer. La Fonda, amb Pep Noguer.
I és que el món de les xarxes, el món de Twitter, el món d'Instagram, ens serveix per divulgar, ens serveix també per defensar i moltes vegades també ens serveix per posar els punts sobre les is. I d'això és del que volíem parlar, perquè si aquí a casa nostra hi tenim personatges il·lustres, jo sempre dic que ens il·luminen una mica, doncs, home, un d'aquests personatges és la Imma Puigcorbé, que ja la vam tenir aquí amb la seva germana, de Mas del Lledrer, del Ripollès, però fa uns dies vaig veure un tuit que va fer molt divertit, que m'agradaria, diguem-ne, allò que el comentéssim avui. Imma, què tal? Molt bones.
Hola, bones.
Com va? Per on ets avui? A veure, ja.
Avui per terres garrotxines.
Home, carai. Això que, bueno, de fet, del que vull parlar avui, Imma, si et sembla, tant li fa que estiguem a la Garrotxa, al Ripollès, al Pallars Sobirà, al Jussà o a la Cerdanya, eh?
Totalment. Serveix per tot aquest tros que expliques, i tant.
Mira, fa unes setmanes l'Imma va fer un, un tuit que deia anar a Barcelona és seguir només normes constantment. No passis a 60 km per hora a les rondes, multitud de semàfors, ull sempre per la dreta si no vols que se t'emportin, no vagis caminant pel carril bici, és normal que al cap de setmana tothom, dius, vulgui fugir d'aquí, no? Però tu també parles d'unes normes que hem de fer, no? O que hauríem de tenir en compte quan també anem, diguem-ne, els de la ciutat van cap als pobles, van cap, diguem-ne, a les muntanyes, perquè, clar, ens pensem que quan sortim, que allà on no hi ha senyals no hi ha prohibicions, no?
Això mateix, no? És com que els que vivim ja en el món rural sabem, no?, que hi ha unes normes que no estan escrites. I suposo que aquest és el problema, com que no estan escrites, no són potser de domini públic. I estaria molt bé que tothom la sapigués. I vaig fer aquest tuit pues, comentant unes quantes d'aquestes.
A veure, perquè clar, jo ara no recordo si n'hi ha una que a mi em fa molta gràcia i és o no, però és aquella que les bales rodones de palla no serveixen... No, o sigui, no les heu posat allà perquè la gent s'hi faci fotos, no?
Ara, això mateix, aquesta hi és.
Hi és, no?
Sí, sí, realment, no? És el menjar dels nostres animals, no? L'aliment que menjaran normalment a l'hivern o en èpoques que no podran pasturar. I és un perill, no? Evidentment. Són bales que pesen 400-500 quilos i es mouen. Són rodones, la majoria, i es mouen, no? Si pugem sobre d'elles, podem acabar aixafats a sota.
Clar, l'altre, hi ha un altre que és no aparqueu en zones no habilitades encara que no hi hagi cap senyal prohibint-les, no?
Sí, també, perquè és molt típic, no?, en un camí, per exemple, no?, forestal o que va cap a un racó bonic d'aquests, no?, tenim la tentació d'aparcar el cotxe perquè hi ha un racó en el camí que és una mica més ample, però no pensem en que aquell camí pot ser que hi passin tractors i maquinària, no?, que necessiten un espai més gran per passar o per girar, i podem entorpir el camí, no?
Uh-huh. Una altra és no acostar-se als animals que pasturen.
Sí, és molt bonic veure les vaques que pasturen, però les vaques són animals, a més, la majoria no estan acostumats molt al tracte humà, no? Sí que el tracte del seu propietari, però no altres humans. I, per exemple, si tenen mares amb vedells, per exemple, vaques amb vedells, ens podem trobar que haguem de córrer, o sigui, que no ens fiquin la banya pel cul.
Un altre que també pot ser que llavors tinguem, diguem-ne, alguns moments de nerviosisme és quan hi ha gent que es pensa que si els animals salvatges o que els animals estan lliures, els gossos també poden anar lliures, i no, els gossos han d'anar lligats, no?
Sí, 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 perquè, bueno, la típica frase, no?, que els dius a aquesta gent, porta el gos lligat, no, però el meu gos no fa res. El teu gos no fa res en el seu espai del dia a dia, no?, però en un espai obert amb animals que ell no coneix i aquests animals tampoc coneixen el teu gos, la reacció d'aquest ramat pot ser escapar-se, fugir o fins i tot encarar-se al teu gos i a tu, no?, que encara és més perillós.
N'hi ha un altre que, clar, també és allò que podríem dir deixar els espais tal i com els hem trobat, o millor, encara que no hi hagin papereres, no?, que la gent, si no hi ha papereres, sembla que ho pugui deixar tot on vulgui.
Sí, o el típic, no?, el Kleenex el tiro aquí perquè i es desfarà amb el temps. Doncs no, ens hem d'emportar les nostres deixalles. No? Si jo sempre dic, si pugeu amb la maleta plena de Coca-Cola, d'entrepans, del que sigui, que pugeu amb tot aquest pes, baixar amb tot això buit no costa menys. Vull dir, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
Una altra, que aquesta també és molt divertida, perquè a mi també em pertoca, és allò de no agafeu la fruita o la verdura o els fruits encara que us semblin que no tenen propietari, no?
Sí, totalment, no? Quan anem al bosc, el bosc és de tothom. El bosc no és de tothom, el bosc té propietaris. I també tenen propietaris els camps i els arbres que hi ha, no?, que tenen fruits al costat dels camins, per exemple, no? Bueno, nosaltres ens havíem trobat a casa que teníem pomeres al camí de casa i gent venint amb cistelles a recollir-les, que deies, ja és el colmo. Ah, bueno, pues tu... no, aquests arbres tenen propietari, gent. Però si ho demaneu... No, que si ho demaneu, us en deixaran agafar sense cap problema. El que ens sap greu a nosaltres, no, és que ho facin així com d'amagat i a més, em porta tot una cistella plena. Potser amb 4 o 5 ja en tindràs prou, no?
Exacte. Un altre que també és molt important és tancar els pastors, tancar els fils elèctrics després de passar.
Sí, sí, sí. És important perquè és com una mica el joc del telèfon, jo que dic, no? Si, per exemple, el ramader tanca la porta, no? Aquella porta la té tancada perquè té els animals a dintre, si tothom que passa per allà la tanca, al final aquests animals no s'escaparan. Però també hi ha l'altra situació contrària. El ramader la deixa oberta perquè està treballant amb aquell fil, perquè l'està arreglant en un punt. Si tothom que passa per allà la deixa oberta, anirem bé. Però si algú la tanca, el ramader se'n ramparà en algun moment. Per això és tan important que sempre deixem les portes com les hem trobat. Però, clar, és important que ho fem nosaltres, però els de davant també ho hem de fer, perquè, si no, en algun moment, el joc del telèfon, pues, malament.
Sí, sí. Aquesta també és molt bona, perquè, mira, precisament aquesta setmana em vaig a veure uns que es queixaven de que, clar, de que hosti, anar al camp és que fa pudor de merda, no?, parlant clar i català, i és que els fems són part del cicle de l'alimentació i del que estem fent, no?
Totalment d'acord, no? Hi ha moments que el camp fa el fems, i que bé, no? Perquè això ho hem d'associar no? al conreu, als camps i finalment no? a un aliment, no? És una part molt petita de l'any en què passa això.
Mm-hmm. N'hi ha una altra que, de fet, són dues. Una seria gaudir del soroll de les esquelles i dels campanars, que n'hi ha que es queixen, es veu que quan van al poble es queixen de que els campanars de les esglésies els molesten, no?
Sí.
I l'altra és gaudir del silenci i la calma del boscos i del camps, no? Que no cal cridar tampoc, no?
No. Quan vas al bosc i això, el que busquem tots és aquest silenci, o sentir els ocells, els animals, o les branques amb el vent que es mouen, no? Però si vas allà i comences a sentir Paco, Antònia, aquí, doncs, per buscar ambulets, doncs, bueno, pues no, això no és el que hauria de ser, no? O igual que els campanars i les esquelles, són part de la música rural, no? Jo crec que ho hem de mirar per la part positiva.
Sí, sí, ho hem de mirar per la part positiva i, sobretot, el que hem de fer és pensar que el territori que tenim és bonic perquè algú el cuida. La pagesia, els pagesos i les pageses són gestors d'aquest patrimoni que tenim tan bonic i que, si no aprofitem i no en fem prou en veure'l, en gaudir-lo, mal anem, no, Imma?
Sí, totalment, no? Al final anem en un espai que està gestionat per una gent que hem de respectar, perquè si el volem com ens agrada, que és com està, doncs hem de respectar aquesta gent, no?
Doncs escolta, respectem-lo, t'agraïm que vagis fer aquest tuit tan fantàstic i que de ben segur que ha aixecat molts somriures a moltes cases de casa nostra. I una estona d'aquestes, si et sembla, quedem, fem un toc, si vols, amb un bon got de llet, eh? I actualitzem una miqueta la situació aquesta de la llet de vaca a casa nostra. Et sembla bé?
Em sembla perfecte, Pep.
Doncs va, ho farem. Una abraçada ben gran.
Igualment.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt la guia Virgínies de la cuina catalana. Àngel, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, ja esteu a punt o què per aquí a Agramunt?
Sí, home, aquí ja tenim tot llest, ja tenim, pràcticament ja tenim tots els estants ja muntats, i en aquest moment ja et puc dir que tenim totes les novetats del torró ja sortint aquí per la porta.
A veure, digue'm un preu o tres. A veure, què podrem tastar aquest any a la fira? Iam. Torró de
home,
què?
Aquest any amb nosaltres el que hem fet ha sigut revisar les golfes de l'empresa i hem ressuscitat un de panetone, que veritablement he de dir que està espectacular, està molt, molt, molt bo, i a més és un torró que ja tenia, havia tingut molt d'èxits en l'antic propietari que tenia en Virgínies. Mm-hmm. Llavors també presentarem un de cookies, un torró que
mira,
porta xocolata de caramel, xocolata gold, amb cookies. I, com no, aquest any també presentarem una crema de llimona, que és un pastís també de galeta, i que a la vegada porta una crema de llimona per interior, que és un producte que entre l'àcid, el dolç, farà mel a la boca a la gent que el provi.
Carai, tu, un torró de panettone, un torró de cookies de galetes, un torró de lemon pie. De ben segur que aquestes propostes, juntament també amb el tradicional torró de Gramunt, que jo te'n tinc alguna de preparada, eh? Jo aquest cap de setmana vindré i en tinc alguna de preparada, perquè jo crec que hem de donar també una nova dimensió al torró de Gramunt, que vosaltres aquí al taller el feu en viu i en directe, no?
Sí, home, clar, vull dir, nosaltres aquí en el taller, la gent que ve, doncs el pot veure com el fem, i bé, sí, ja saps que és una combinació de mel, sucre, avellana i claredó, i aquesta combinació perfecta amb la temperatura ideal, la gent veuen el perol rodant i senten el soroll i senten sobretot l'olor. L'olor és la clau d'aquest producte del torró de Gramunt.
President Jubet, ja veig aquí, ja sento que aneu picant avellanes i ametlles per fer el torrons, però clar, aquí a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana el que ens interessa d'haver és poder reservar una bona taula a algun restaurant, perquè amb la quantitat de gent que hi ha, això s'emplena. Cap a on hem d'anar a Gramunt a fer un bon àpat, Àngel?
Jo crec que es pot trucar al restaurant atípic, el restaurant que va guanyar el joc de cartes d'aquí a la zona de l'Urgell. És un restaurant on mescla la innovació, són tot gent molt jove, i que bé, vull dir, l'entusiasme que hi fiquen i tothom que ho prova, tothom queda sorprès, i una qualitat relació-preu molt bona.
El restaurant atípic, que és a la plaça Mercat número 6 d'aquí a Gramunt. Home, jo t'haig de dir que jo ja l'he tastat algun any i es pot recomanar perfectament, i és un bon restaurant per entrar en aquesta nostra Guia Virgínies de la Cuina Catalana. Àngel, espero que tingueu una molt bona fira. Deixeu-me espai, que jo vinc corrents, i ja tastarem això del lemon pie i del torró aquest de panettone, tu.
Molt bé, doncs esteu invitats, ja sabeu tothom, que aquest cap de setmana tindrem la Fira del Torró, i a veure si tenim un bon temps.
Moltíssimes gràcies, Àngel, salut.
Gràcies, bona tarda.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt aquest mes en Marc Casabosc, aquest home que cultiva la vida. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
La setmana passada tenies un grapat de ceps aquí i de siurenys fantàstics, però veig que aquesta setmana n'has trobat uns altres de bolets.
Aquesta setmana portava uns dies dedicat, a mi m'agraden molt, i per cuinar llavors ja els tens preparats per tot l'any, amb el món dels mullerics. El món dels mullerics, que també hi ha llocs que se li diu Pinatell. De fet, per exemple, a l'àrea de Barcelona el mullerics es diu Pinatell.
Però Pinatell no és el rovelló? Rovellons, pinatells?
Això són noms populars, ja saps com va, eh? Si ens n'anem a les comarques de Girona, no són ni mullerics ni pinatells, acostumen a ser moixins. En canvi, a les comarques de Barcelona, una mica més al sud, el pinatell és aquest bolet amb espongeta, que sembla un cep, però no ho és, perquè té l'esponja més groguenca, la carn és més groguenca, es pot pelar. I, en canvi, a Barcelona, els rovellons, tots són rovellons. És igual si són taronges, si són sanguiflos, de l'espècie que siguin, tots són rovellons.
Aquest, el mullerics, el nom científic quin és?
De mullerics n'hi ha unes quantes espècies, són suïllos. Són suïllos. Llavors hi ha el granulatus, que és el granellut, el luteus, que és el de calceta, hi ha el bellini, que és un que es fa a la Costa Brava, se'n fa molt, amb pinedes de pinastre, que és més blanquet, que sempre té com uns granets de color vermell a la cama, boníssim també. N'hi ha molts de mullerics. Els més bons són el granellut, el mediterrani i el de calceta. Fixa't, eh?
A veure. Fixa't. Mira, sí, té pell, això, eh?
És a dir, que si ens miréssim un bolet, i visualitzem un cep, La diferència principal dels ceps amb els mullerics és que els ceps no es poden pelar, és a dir, la cutícula tu no la pots pelar, per tant, aquests sí que es pelen, és separable, i la carn és groguenca, és groga. Sempre té un color així com allimonat, cosa que el cep sempre és de color blanc immutable. Tu el talles, el deixes allà sobre el taulell de la cuina i l'endemà està blanc.
Clar, però aquí tens uns altres que s'assemblen molt, però que no ho són de mullerics, no?
Aquí hi ha, o sigui, mullerics sense res que impedeixi veure l'espongeta a la part inferior del barret, que és el granellut, i llavors tens uns que dius, hòstia, sembla el mateix bolet, no? Però el mires per sota i en lloc de veure-li l'espongeta...
Sí, té una cutícula, no?
Li veus com un tel, com si fos una mica un tel protector, no? Però si agafes el dit o un ganivet, el treus i et quedes amb un bolat que és pràcticament idèntic.
Això... I quin és més bo, aquest? Aquest com es diu, aquest?
Aquest és el de calceta, per això porta aquest tel que li diem calceta, com un mitjonet. Bons ho són tots, aquest és una mica més aromàtic.
Clar, llavors... A veure, i deixa'm enflirar. Mirem, i l'altre? Sí, sí, és més aromàtic aquest de la calceta.
Mira si són aromàtics els mullerics, que amb indústria alimentària es busquen i es volen, perquè quan has de fer receptes que tu les vens com a cep, el mullerics és el que li dona, si n'hi barreges, el mullerics és el que li dona la potència d'aroma. Així com el cep sosté més el gust, perquè el mullerics és més suau, l'aroma, aquest aroma que, hòstia, quina olor, no? Quina olor fúngica, aquesta olor de bosc, te la dona molt més el mullerics que no pas un cep. El cep, a nivell d'olor, és més suau.
I de què en faríem del mullerics si els volem cuinar? Quina és la millor manera de cuinar un mullerics?
Mira, el mullerics, com a cosa humil, que sempre se'l tatxa de bolet més humil que un cep, el que té és que no gaudeix de la textura que té un cep. El cep és molt polivalent, fins i tot un bon cep el fots a llesques de mig centímetre i a la brasa volta i volta i allò és com un tros de carn. El mullerics perd la textura quan el cuines. Per tant, qualsevol plat que poguéssim arribar a cuinar amb ceps o que ens imaginem que pot estar cuinat amb ceps és bo pel mullerics. Però sobretot aquells en què el bolet tu no te'l menges sencer. Per exemple, una pasta farcida.
Bona.
Abans t'hi posaria mullerics que cep. Unes croquetes, abans t'hi posaria mullerics que cep. Una crema de verdures amb bolets o una crema de bolets. Una salsa de bolets. Un paté de bolets.
Que agafes quatre cebes, les fots allà a ofegar, llavors aquí els mullerics i vinga, no? Sí. Emulsionat, triturat i amb un bon rajoli d'oliva.
Exactament, i ja tens un paté, que a més el pots envasar si el fas al bany-maria i tens paté per tot l'any, i per acompanyar formatges, torradetes, és una meravella. I són receptes que dius, tens la sensació de que t'estàs menjant un cep, però l'aroma és més agradable encara que el cep.
Podríem dir que és el germà petit.
El germà tou. Jo li dic, perquè sembla que sigui el germà petit o el germà humil, no, és el germà tou. Llavors, fins i tot més aromàtic, és el germà tou i aromàtic. Antigament es consideraven de la mateixa família, en lloc de suïllos eren boletos.
Marc, i com és que aquests no es troben tant, diguem-ne, a les botigues? No són tan comercials, no? És molt més comercial un ciurell o un cep.
Clar, a nivell comercial ja saps què passa. Fruites, verdures, bolets, que no es conserven massa bé amb el pas de les hores, sempre triomfen menys a mercat que no pas els que aguanten més. Tu, un cep maco, ben collit i ben conservat, cap d'una setmana té bon aspecte. El mullerics no, el mullerics perd molt i l'has de tractar ràpid. Per tant, això passa com, fixa't amb el fredolic. Poques vegades acostumes a veure fredolic al mercat quan és un bolet exquisit. Però què li passa al fredolic? Que el manipules amb caixes, el tragines una mica, es destartala i et queda un puré de fredolics allà que no és agradable a la vista, no? Llavors, jo penso que hi ha un tema de conservació, que és un bolet que vol ser collit i al cap de, com a molt l'endemà, processat i ja preparat per guardar-lo i cuinar. I l'altre, aquella cosa que tirem i anem de tòpic. Sembla que a la que treuen d'aquells 6 o 7 elements, no? Que en el cas dels bolets i a Catalunya, els rovellons, els ceps, els rossinyols, els camagrocs, les llanegues, quatre coses...
Les trompetes i ja està.
I ja sembla que ja hem fet l'assortiment i aquí s'ha acabat. I clar, i no hem d'oblidar que el bonic dels bolets, jo sempre dic que el bonic del món dels bolets seria que poguéssim diversificar per reduir la pressió recol·lectora de poques espècies que s'emporten la palma, no? Tothom busca rovellons, tothom busca els ceps com si no hi hagués demà, i en canvi n'hi ha d'altres que els podríem també consumir i rebaixar la pressió dels altres, i no es fa. Una mica amb el que passa al mar, no? Quan parlem de peix sense preu o de rap i lluç. Pues, hòstia, potser si mengéssim més peix sense preu, doncs potser podríem relaxar una mica la pressió sobre el rap i el lluç, o una altra, no?
Respecte al bosc, Marc.
Això mateix, respecte, consciència i sempre amb el que es té a veure amb natura salvatge, sigui bosc, sigui mar, sigui el que sigui. Hòstia, jo sempre reivindico a l'entrar-hi com si entréssim a un santuari, que és el que més trobes a faltar.
Primer li hauríem de demanar perdó i després, quan marxem, gràcies.
Això mateix. Llavors, encara que hi hagués 1.000 persones en una muntanya, ni et sentiries ni t'hi veuries. No hi hauria cap problema.
Gràcies, Marc.
A tu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ai, que bé, avui, perquè avui m'he trobat amb un home, savi. Jo sempre dic que és un home savi perquè darrere d'una barba petitona i d'unes ulleres, amb una timidesa, que no sé si és timidesa o és que ja li ve de sèrie, això, eh? Però és un home que, clar, que jo l'he vist a fer moltes coses, una de les quals, la primera que em va captivar, va ser del Comidista, una persona que és publicista, que és cuinera, que és gestora de patrimoni turístic i gastronòmic i també bartender, i que, de moment, mira, no para mai d'aprendre perquè diu que està cursant el tercer nivell del Wine and Spirit Education Trust. Es veu que la seva vida laboral és molt, molt creativa, no? Perquè, a part de, bueno, de fer, diguem-ne, de freelance i, sobretot, també de col·laborar amb la Guia Repsol, com us dic, jo el vaig conèixer, diguem-ne, en una etapa del Comidista, i ara el podeu sentir molts diumenges al migdia, a l'hora del vermut, a l'hora de fer el pica-pica, al restaurant Caníbal a Berlín, d'aquí, de Catalunya Ràdio. I avui l'hem rescatat, l'hem anat a buscar en un ignot indret que no ens vol dir on és, perquè ha fet un llibre molt i molt lliure. Jordi Luque, què tal?
Molt bé, però has dit que sóc moltes coses, en realitat l'has estudiat, però sé, no sóc ninguna.
Ah, no?
No, fixa't.
Però tu què ets, aquells que estudiaves molt però després no feies res? O?
No, a mi no m'ha agradat mai estudiar, però mira...
Déu-n'hi-do, no? Per no agradar-te estudiar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Jo dic, quantes carreres tens? Diu, 4. Diu, doncs posi'm una hamburguesa de formatge, sisplau,
sí,
no?
Exacte. Mira, això.
Jordi, a tu el món del vi t'apassiona. Bueno, de fet, t'apassiona, sí, tot el, diguem-ne, el que s'ingereix, no? Tant líquid com sòlid.
A mi m'apassiona el menjar i el beure, sí. Però últimament és veritat que m'estic tirant cap a la secció líquida.
I això per què? És a dir, ha sigut una cosa que es agafa amb els anys... Perquè jo et veia...
El tirar-me cap a la secció líquida,
sí,
dius? Doncs no et sabria dir per què. Jo crec que tot ve de la meva afició per la cocteleria, que va començar com una cosa laboral, perquè portava una... Segueixo portant una altra, amb la meva dona, que es diu Weber Magazine, una publicació sobre destil·lats, cervesa, vi... I vas descobrint que hi ha molta cultura darrere de cada un d'aquestes líquids, ampolles, etc., no? Com del menjar. I potser no se'n parla tant, no se li dona tanta dimensió. I això em va interessar molt.
Clar, de fet, diuen que de cada licor o de cada destil·lat tu hi podries posar-hi una personalitat a darrere, no? De fet, això els publicistes en sabeu molt, perquè al llarg de la història s'han fet grans anuncis que ara tu te'ls mires, no? Tu te'n recordes aquell... Jo l'altre dia pensava anant en cotxe, aquell, no sé si era el Soberano, no? Jo deia, és cosa de hombres. Tu ara fas aquest anunci i bueno...
Sé quin vols dir, però jo no el recordo. Recordo haver-lo vist després. Crec que a mi em va agafar massa petit. Però sí, no, realment... Bueno, darrere d'aquests anuncis hi havia un component, primera, super heteropatriarcal, i segona, super de poca responsabilitat amb la promoció del consum o de determinats tipus de consum, no? Crec que això ho hem guanyat molt, les dues coses.
Clar, de fet, ara jo estic pensant allò en aquelles èpoques quan jo era petit, que a casa es veia Dallas, a TV3,
sí.
I tu veies que aquella gent, la quantitat, diguem-ne, de whisky que es devien fotre, no? Bueno, segurament que devia ser camamilla o allò barrejat
potser
amb una mica,
no,
de tila.
No?
Però en JR i la Suellen, això ara ja no es veu, no? Aquest fet de que sempre hi ha d'haver-hi algun licor?
No es veu tant. Però hi és, i o sigui, som una cultura bevedora d'una forma integrada, no? Jo crec, en la nostra dieta, en les nostres celebracions. Bueno, potser no es veu tant perquè en els mitjans o en els continguts, doncs perquè tendim a la correcció política o a tapar segons quines coses, no? És com allò que hi ha determinats llibres o determinades cançons que ara no es podrien fer, no? Determinats anuncis també. Però mira Mad Men, no? Per exemple, on bevien força, no? El Don Draper.
De fet, ara jo crec que potser a la televisió, en les pel·lícules, es veu molt més, diguem-ne, d'una forma més, més cultural, no? Aquestes pel·lícules, diguem-ne, del món del vi...
Afortunadament. És que el tema és... El menjar genera una satisfacció, però l'alcohol és una droga en si. Vull dir que ens altera això, que ningú es fiqui les mans al cap, que sempre em renyen quan dic això, però l'alcohol... L'alcohol etílic, aquest 14%, 12, 15, 16, 11 que pot portar el vi, o el 40 que pot portar el whisky, perquè porta altres coses, bàsicament aigua, és una droga que altera la teva forma de ser, no? El menjar també et pot donar alegries, però, diguéssim, l'alcohol és una droga. I aquest primer impuls fa que sempre... ens quedem aquí, no? Ens quedem, ai, que divertit, ai, que bé m'ha sentat aquesta copeta. Però darrere d'aquesta copeta, darrere d'aquesta ampolla de vi, hi ha una persona, hi ha una família, hi ha un territori, hi ha una sèrie de coses que es fan, hi ha unes tradicions, etc, etc, no? I triant aquesta copa o una altra copa, doncs, bé, és l'elecció aquella del consumidor, no? O sigui, tu tries quin model, ara m'ho porto al meu llibre, a quin model de viticultura donar suport, no?
De fet, Jordi, tu has fet aquell llibre de Planeta Gastro, Vinos Libres, Vinos Artesanos, Vinos Únicos, Vinos Sin Etiquetas. D'on va sortir la idea? Perquè, clar, estem en un moment, diguem-ne, que jo sempre dic que hi ha molt de rock and roll al món del vi, no? Mm. Hi ha vins amb rock and roll i podien vins amb música clàssica, això ja en parlarem d'aquí una estoneta. Però actualment, jo ara estic veient, per exemple, a les xarxes socials, aquest mes i mig que portem, que ja s'ha començat a bramar, i tu veus, o potser és això, no? Jo també segueixo uns quants viticultors i viticultores del país, i no sé si és això de que això de vi sense etiqueta o de la tipologia de vi que a mi m'agrada, que hi ha molt de rock and roll.
Què vols dir molt de rock and roll?
Bueno, la gent que el fa. La gent que el fa et porta, diguem-ne, a una ànima, no? Amb una tipologia, una filosofia de fer vi, amb una manera de fer vi, amb un desenfadament, no?
Però jo crec que estem en un moment... jo crec que és un fenomen que està passant en moltes manifestacions, diguéssim, de consum, culturals, en què... clar, tu i jo ja pertanyem a una generació que està, diguéssim, a dalt i tirant cap a baix, però ve moltíssima gent per darrere, no? Jo m'he trobat fent aquest llibre que hi ha una, diguem-li, una tercera generació de gent, no? Que estan recuperant les tradicions dels seus avis, i moltes vegades perquè els seus pares han acabat o bé desenganyats o s'han donat compte que els camins que van seguir no eren els més adequats, potser ser per unes qüestions, no? Per unes qüestions de rendiment econòmic, però, diguéssim, la part més romàntica. Tenim la sort de que, malgrat totes les crisis agudes i per haver, i les que vindran, ha anat una mica bé les coses i ens podem permetre el ser romàntics. I aquesta nova generació està veient... que també connecta amb un, de viticultors, per exemple, està veient que connecta amb un nou públic bevedor que també busca altres coses que no són les que buscaven els seus pares. I això ens està passant, per exemple, amb la música, no? Per exemple, no sé si et passa, però jo m'esforço per escoltar determinada música perquè em queda lluny, no? Doncs crec que amb el vi està passant el mateix. O sigui, com que no vull ser un carca, m'esforço per escoltar-la i intentar entendre-la, i després ja decideixo si m'agrada o no. I crec que hi ha gent jove fent vi, igual que hi ha gent jove fent música, que està fent vi per la seva generació o, diguéssim, per uns gustos adquirits per una generació.
Clar, és que també vivim en un món, diguem-ne, que moltes vegades, i ara jo ho hi pensava, no? En un món que, per una banda, diguem-ne, ho volem etiquetar-ho tot, i per l'altra banda, volem aquest rock and roll, no? A vegades aquest punt de salvatjament de les coses, no? I això amb el vi ho veus molt, és a dir, ja ho vam veure fa uns 15, 16, 17 anys amb el món de la cervesa artesana, que, bueno, ara, avui en dia, veure una cervesa tèrbola artesana, bueno, no passa res, vull dir, es veu, i veure avui en dia un vi, diguem-ne, amb un punt de terbolesa o amb un punt de carbònic o que tingui menys alcohol del que tenim estandarditzat, avui en dia jo crec que el món del vi està fent més de petits moments, no? Abans era molt sota cavall i rei, i si passaves d'allò, uf, no? I ara està molt més ben vist, no? Que diguem-ne, que agafis una mica un dia el trencant de l'esquerra amb un vi, l'altre, diguem-ne, et tiris milles, avui en dia facis un vi, diguem-ne, amb molt poc alcohol, perquè hi ha molts moments per veure segons quins tipus de vins.
Bueno, i també perquè, ja et dic, jo crec que hi ha una sèrie de gent que s'ha atorgat la llibertat de fer una mica el que vol i no de respondre sempre. Fa uns anys el meu sogre era cap de sala d'hotels, i els hotels venien Rioja, Ribera i Alella, bàsicament, no?
Hòstia, si tu...
A veure...
Clar, Sant Asensio, no?
Sé, no? Els vins són així? Realment hi ha tres vins? Hi ha un tipus de vi? No, jo li dic vins lliures precisament perquè la grandesa, per mi, de les persones que surten aquí i dels vins que fan és que no es poden etiquetar. De fet, a mi m'hauria estat molt, molt agradable dir he fet un llibre de vins naturals, per exemple, però és que no són vins naturals. Alguns, i alguns sí, i alguns una mica, i alguns són d'agricultura biodinàmica, i alguns d'agricultura ecològica, i alguns ni una cosa ni l'altra, o com a mínim qui ho fa no ho vol. Volem etiquetar, i potser hi ha coses que no s'han d'etiquetar.
Estem parlant amb en Jordi Luque, una persona que en sap un niu del menjar i del beure d'aquest món tan fantàstic, i que ha escrit aquest llibre, Vinos Libres, que, a més, hi ha moltes sentències. A mi m'agrada molt el títol de cada un dels capítols, perquè són aquelles coses que moltes vegades ens porten, diguem-ne, a discutir al voltant d'una taula, no? Per exemple, no? El món del verdejo, no? Tot el verdejo me sabe igual.
Sí. Bueno, aquest capítol explica una visita a una viticultora de Segovia, la Esmeralda García, que ella treballa unes plantes, en alguns casos, de més de 200 anys, perquè allà la filoxera no va poder penetrar al tipus de terra que hi ha, i treballa verdejo, només treballa verdejo, ella. La paradoxa és que si tu tastes un d'aquests verdejos de més de 200 anys, no l'identificaràs com a tal, no hi trobaràs aquelles notes tropicals o de mango o de maracuyà, no? I en canvi aquell verdejo és molt més verdejo que el verdejo que ens diu la denominació d'origen Rueda o els elaboradors com ha de ser, no? És una paradoxa. S'ha desvirtuat aquesta varietat fins al punt que quan en proves una molt d'autèntica com els vins que fa l'Esmeralda, no diries que és verdejo, quan l'has tastat diverses vegades, potser sí. Llavors, clar, tot el verdejo me sabe igual, i jo afegiria al títol del capítol ara, tot el verdejo me sabe igual i no sabe a verdejo, perquè el verdejo és una altra cosa, i el que no sabem és això.
Clar, de fet, ara em fas pensar molt en un gran amic, en Josep Puig, un senyor que ja fa més de 20 anys feia un vi blanc de Pedro Ximénez, no? quan molta gent es pensava que el Pedro Ximénez era un vi elaborat, un vi dolç elaborat amb raïm negre. Dius, no, és un vi blanc, el que passa que té una oxidació bestial, no? I em fas pensar en que avui en dia, diguem, aquest punt, com dèiem, de desencomplexament, fa perquè quan tu expliques una cosa, que això es diu molt, no? És a dir, quan tu ho expliques, sigui el que sigui, allò hi agafa un sentit, no? Per exemple, doncs, avui en dia tenim la gran sort de que hi tornen a haver-hi viticultors i viticultores que tornen a atrevir-se a fer un vi ranci, però bo, perquè, clar, el vi ranci havia caigut en l'oblit de tots.
Sí, i a recuperar els bé no mal anomenats vins taronges, els vins brissats, vaja. Sí, s'estan recuperant coses que potser no... que potser no es feien. Al final, els pagesos no són burros, volen viure i han de pagar crèdits, hipoteques, com tothom. Potser fa uns anys no trobaven una sortida comercial o no sabien trobar-la. Ara, és el que parlàvem, hi ha una bossa de gent que busca altres coses i potser aquests nous productors doncs hi connecten i els hi fan redescobrir coses que sempre han estat aquí, però que fins ara ningú volia pagar per elles. I ara sí.
Clar, de fet em fas pensar que les cartes dels restaurants també solen ser d'un context molt clàssic. Aquest estiu fa molt poquet vaig estar al Mugàrits, que és una cosa totalment diferent, en la qual la carta no era res més de que 6 làmines, diguem-ne, de quadres de diferents colors, i et convidaven a jugar i a dir, escolta'm, en lloc de triar el vi, tria un color i a partir d'aquell color et donarem un tipus de vi o un altre, no? I ara estic veient, per exemple, aquí també, Blancos con Chicha, no? O sí. El capítol 18, Troianos i Superfreaks. Quins són els vins Troianos i Superfreaks?
No, a veure, el llibre està estructurat com que l'espina dorsal són 10 històries centrades en 10 persones. La majoria d'elles fan vi i després hi ha també un distribuïdor i un sommelier. I això m'ajuda a explicar tota una sèrie de coses al voltant del vi. I després, al mig, entre cada una d'aquestes històries, recomano vins. Recomano 5 vins a cada apartat, en total 50, no? Els blancos con chicha són blancs, diguéssim, amb una mica de cos. No és el blanc fresquet que et prens quan tens molta calor, és un blanc que et pot acompanyar doncs plats potser més contundents o que te'ls vols prendre, no sé, de nit a la llar de foc, normalment passats amb per fusta, o potser de varietats més que et poden donar més expressió. Per què els dic blancos con chicha? Perquè no m'agradaria que aquest llibre fos l'entrada a molta gent que té curiositat pel vi, però que quan li dius no, pues mira, aquest és un vi de tal lloc o de tal varietat, no tenen per què saber-se guiar per aquests paràmetres, no? No sé, si jo et dic
clar, és que,
una monastrell d'Alicante, potser tu dius, clar, bueno, pues segurament em trobaré un vi més càlid o més potent o més tal, però molta gent no m'ho dirà. I potser aquesta monastrell d'Alicante és que resulta que no és ni càlida ni potent, sinó que està feta en alçada i és molt fresca. Llavors jo prefereixo que la gent llegeixi Blancos con Chicha i es fiqui al cap que es trobarà, que no pas persones o per varietats. I Troianos i Superfreaks, Troianos són vins, diguéssim, d'aquest tipus, vins lliures, artesans. Els Troianos són els que pots portar a casa el teu sogre, per exemple. I li has colat un vi, diguéssim, un vi, per exemple, un vi natural radical, però no se n'adonarà. I llavors, quan s'acabi l'ampolla, li pots dir, mira, doncs t'acabes de fotre un vi natural, tu que eres un passat del Ribera, del Duero o de Toro, no? Amb tot el respecte a totes les zones, que de fet hi ha vins de totes les zones. I els Superfreaks són el contrari, són vins més extremats, potser.
Home, jo conec uns quants de vins Superfreaks que segurament que podríem fer algun dia un tas, Jordi, al damunt d'aquest llibre. Clar, aquí hi ha una cosa, jo crec que, i ara estava pensant, home, si a mi una carta o un vi me l'expliquessin amb aquests adjectius els quals tu expliques aquí en el llibre, potser la gent, o la gent jove, i sobretot la gent que no hi entén, potser t'estaria més vins, no? Perquè moltes vegades aquest món, diguem-ne, d'explicar un vi, aquest món de la sommelleria, és un món molt de corbata, no? I dius, ha de ser més fàcil beure un vi, fins i tot amb les copes, a vegades, eh?
Ara me'n vaig a un altre món, que és el món de la cervesa. Un dia parlàvem amb el... Crec que ho parlàvem amb Miquel Rius, que és l'organitzador del Barcelona Beer Fest, o un dels pares de... I jo li preguntava, com és que la IPA triomfa tant? Les IPAs, no sé si us sentit parlar de les cerveses IPA.
És que ara tothom que fa IPA,
IPA, vale. I em deia, perquè és molt reconeixible. I em va fer pensar, ara potser ho estic lligant inconscientment, no crec que els títols siguin per això, però em fa pensar que les coses que triomfen són les que podem reconèixer, no? O sigui... Clar, tu vas a triar un vi i dius, sí, aquests 20, 30, 14, 10, 5 euros que estic pagant no em valen la pena. Bueno, doncs almenys si et dono una guia, perquè clar, si et dic, doncs això, una viura de, no sé, de Rioja Alta, doncs igual et quedes una mica... Potser ho entens, potser ets del 3% de persones que... ha llegit o s'ha format en temes de vi, però l'altre 97% es perd i no fa falta.
Sí, sí. I també ens passa allò que moltes vegades... ens pensem que tot és igual el que deies ara, és a dir, una varietat en un lloc, una Garnatxa a l'Empordà, a la part de ben bé de la costa, no té res a veure amb la mateixa varietat de Garnatxa al Priorat, que a més toca cara nord, no?
Li afectarà la geografia, les condicions climàtiques, la forma com ha estat elaborada, l'alçada a la que ha estat plantada, les hores de llum que té... Llavors, clar... Clar, precisament les DOs, no?, intenten homogeneïtzar el resultat final perquè tu reconeguis unes certes característiques organolèptiques, i això està molt bé. És un concepte de qualitat que és la homogeneïtat, no?, d'un producte quan l'obres, no? La Coca-Cola és igual aquí que a Tennessee, per dir alguna cosa. Però ens hem d'acostumar que els productes alimentaris no tenen perquè ser sempre iguals. És més, hi ha vins d'aquí que canvien moltíssim d'anyada contra anyada. I, a més, productes fermentats, on hi han intervingut certs vius i que, en ocasions, encara hi són a dins de les ampolles. Vull dir, es van modificant. Això pot disgustar a determinades persones que no troben el que esperen o que troben coses que tenen associades a defectes, que per mi, en molts casos, són característiques. Pot molestar-los, però a altres no els molestarà. Llavors, per què està malament?
Clar. De fet, ara em fas pensar que avui en dia, diguem-ne, al món del vi li passa una mica també com la cervesa. No sé si, diguem-ne, el món del vi n'ha après, en aquest cas, últimament, de la cervesa, no? En el fet de que avui en dia jo crec que es veuen molt més enòlegs i enòlogues nòmades, no? És a dir, no fa falta que tinguis un celler, no fa falta que plantis tu la teva vinya, sinó que pots tenir aquest punt, com dèiem al principi, de rock and roll i anar a buscar aquelles col·laboracions. Això ho fa molt avui en dia la gent jove, no? Fes aquelles col·laboracions entre cellers...
Sí, a veure, Flying Winemakers, que és això que van a fer vins a una altra bodega o que ho fan a diferents zones, sempre n'hi ha hagut i és una tradició, o sigui, és una tradició que ve de lluny, no? Gent que està basada en un lloc i fa vins a dos o tres. Però sí que és veritat que hi ha gent avui que està col·laborant molt més d'una forma molt, molt, molt activa i que hi ha un teixit molt maco de gent, doncs això sí, que fa col·labos, no? I fins i tot, jo penso, ara mencionaves la cervesa i crec que el món del vi ha d'aprendre molt del món de la cervesa, del seu dinamisme, de la cervesa artesana, del seu dinamisme i de les seves formes d'aproximar-se al públic en etiquetes i tal. I, de fet, un dels capítols i una birra que pinta aquí, que el protagonitza la Mireia Pujol Busquets, del celler Altalella, celler de les Aus, doncs s'explica com ella fa una col·laboració amb un molt amic seu per fer una cervesa en base vínica, no? Clar, això és una mica novedós, també. No s'acostumbrava a barrejar aquests dos mons, a vegades antagònics.
De ben segur que aquest llibre, el Vinos Libres, d'en Jordi Luque, hauria d'estar al prestatge, i hauria d'estar a la barra de molts restaurants, i potser el que faríem seria rejuvenir una mica les cartes, precisament, i les propostes de molts restaurants i bars. De fet, n'hi ha molts que hi són. També és veritat que, per altra banda, tenim l'antítesi i que hi ha, diguem-ne, aquelles empreses o aquells, podríem dir, aquelles empreses del món del vi que sembla que ja et venguin la carta, no? És a dir, tu te'n vas a molts bars, per exemple, aquí de Barcelona, i tenen els mateixos vins per veure perquè no els interessa el món del vi. I, en canvi, et trobes avui en dia amb un bar que allò gairebé t'hi ensopegues i dius, però quina bellesa quan entres allà dins i veus aquelles joies que hi ha vitivinícoles, no? Per exemple, vins en código abierto. Què és això del vi en código abierto?
Això té molt a veure amb el que estàvem parlant fa un minut. Això és una parella, la Dido i en Jurrian, que té un projecte a l'Empordà, a Rabós, que es diu Vinyes Tortuga, i és una parella d'holandesos que bueno, s'han instal·lat allà, molt joves, i que entenen la forma de fer vi com una forma molt en xarxa, i d'aquí que li digui código abierto. Fan col·laboracions amb altres bodegues de la zona i porten a moltíssima gent a treballar amb ells durant la barema, etc, etc, i entenen que el que han de fer per millorar és compartir. Una cosa que la cuina ha fet molt des d'un temps ençà, no? I potser l'enologia no ho ha fet tant. I doncs això, tot ho fan en codi obert i tenen un grup que es diu ja t'ho diré, Albera Dinàmica, doncs allà a l'Albera, on 4 o 5 bodegues comparteixen els, doncs mira, si em para una fermentació, mira què m'ha passat, no sé què, he tractat la vinya així, o vigila que ara ve això, bueno, d'una forma molt, molt oberta, perquè entenen que l'èxit és conjunt. I això és una cosa també molt, molt d'una generació que ve, que a mi m'agrada molt.
Clar, imagina, jo ara estava pensant, imagina quan érem petits que tinguéssim el WhatsApp i que hi hagués als anys 70-80, grups de WhatsApp dels propis viticultors que s'expliquessin això, no? Era com inimaginable. Avui en dia, els formatgers tenen el seu grup de WhatsApp que s'expliquen històries, els cervesers, aquests viticultors lliures també.
I en certa manera segur que ho feien, no? Les cooperatives i d'alguna forma les DOs també vehiculaven aquestes comunicacions comuns. Però, bueno, no sé, el seu esperit és lleugerament diferent. És l'esperit real de la col·laboració. Jo allà hi vaig veure, doncs això, ganes de col·laborar. I no de ser el millor, sinó de fer millorar un territori, no? Que és moltes de les persones que apareixen, moltes de les històries, tracten d'això, de fer millorar un territori.
Jordi, sense posar-te en un compromís, quin personatge has conegut fent aquest llibre que t'ha robat el cor?
Tots. O sigui, de fet, aquest llibre neix perquè m'atreuen molt aquests personatges. Llavors, no em podria destacar un. Un personatge molt interessant és Laura Lorenzo, que treballa a Manzaneda, a un cim molt alt de Galícia, tan alt que hi tenien una pista d'esquí que ara no és esquiable perquè no hi aneu mai. I ella se'n va anar, ella és gallega, però se'n va anar en aquest poble que és el més rural i abandonat que surt al llibre, i gràcies a la seva activitat, és una dona amb moltíssima energia, i gràcies a la seva activitat està fent que una petita generació de joves del poble, ho dic petita perquè són molt pocs, no marxi. Està generant feina i està generant esperança i està generant ingressos a una gent que no... a una generació, perquè aquí sí que hi ha una història generacional molt forta, que no sabia valorar ni treballar aquest patrimoni que tenen de varietats molt estranyes i d'una forma de fer vi molt, molt rudimentària o molt rústica, millor dit, i que ella li ha sapigut donar valor i que ha sapigut recuperar. I ha generat com dins del poble com una cohesió i una, no sé, un sentit de pertenença i d'identitat i de ganes de fer coses allà dintre que la gent més gran del poble trobava a faltar perquè s'havia perdut. La gent més gran del poble el que vivia com un drama és que el poble s'estava buidant i l'activitat de la Laura i la seva bodega de Terra Viticultores, que per cert fa vins boníssims, doncs està, bueno, fent com de mur de contenció d'aquesta emigració, no?
Vinos Libres, aquest llibre d'en Jordi Luque, que de ben segur que jo sempre dic que aquest jo crec que és un d'aquells llibres que s'han de rebregar una mica, l'has de tenir allà al costat del llit o potser al costat del sofà. I escolta'm, i si està que perquè t'estàs venguent una copa de vi mentre l'estàs fent, no passa res, eh?
No, millor.
Però llibres que, sobretot, que són de descobriment, descobriment de persones, descobriment de projectes, no? Un dia en Joan Roca va dir aquella frase que a mi m'encanta tant, que diu: la cuina és un llenguatge per explicar històries. Mm-hmm. Jo crec que aquí darrere de cada capítol d'aquest hi ha una història de persones, hi ha un, això, no? Un storytelling, això que ho feu servir molt els del món, sí, de la publicitat, que fan de que quan tu veus aquell vi, quan tu tastes aquella copa, hi hagi alguna cosa darrere, no? Jo crec que això és molt interessant, que hi hagi històries a darrere de cada copa que tu veus.
Clar, sí, sí, intentar consumir productes amb alguna cosa més darrere que no pas el producte en si. I en aquest cas, doncs ja et dic, consumint aquest tipus de vins, o com a mínim els vins que surten aquí, estàs... donar el teu recolzament com a consumidor a una gent, a un territori, a una forma de fer les coses, no? I no a un fons d'inversió alemany que ha vingut al Penedès i me'l paga els pagesos, no? Bueno.
Jordi, moltes gràcies. Fem una cosa, vas a buscar un parell de copes? I
vinga,
jo,
sí.
Aquí hi ha una d'aquestes ampolles, la trio jo i...
No? Fem-ho.
Va, el fuet el porto jo també.
Perfecte.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase d'Epicur que diu: el savi no escull certament l'aliment més abundant, sinó el més agradable. I això és el que ens agrada aquí a la fonda. Menjar amb productes agradables, bons, gustosos, saborosos, flairosos i, sobretot, que siguin de la terra. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.